doncs passem a l'últim punt, que és pregs i preguntes, i passem la paraula. Qui vol intervenir del grup de l'oposició? Senyor Ferran, sí?
Sí, si no vaig descomptat, tenim entre 8 i 9 preguntes. T'ho dic perquè a vegades...
Sí,
sí. T'ho dic... Ho dic perquè... És una mostra d'això que en diem la falta, diguem, de fluïdesa en la comunicació que dèiem abans i que, òbviament, és responsabilitat dels dos grups municipals. Dos preguntes relacionades amb el món de l'energia. Primera, sobre els parcs solars. Diu, arran de l'aprovació del Decret Llei 16/2019 de simplificació administrativa per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques, molts municipis estan rebent sol·licituds de tramitació d'aquest tipus d'infraestructures. Suposem que aquí les Borges també s'estan rebent. És per això que us preguem que l'equip de govern tingui ben present l'ordenança municipal sobre implantació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable i la normativa municipal que regula les infraestructures de parcs solars. En concret, fem referència a les claus 22A del Pla d'Ordenació Urbanística, zona agrícola de secà, agrícola de secà tradicional, i 22B, zona agrícola de secà d'interès tecnològic, i també la 23a xarxa Natura 2000. Bàsicament, aquestes dues claus restringeixen, no permeten la instal·lació d'aquests parcs fotovoltaics a la zona del secà, gran part del secà, el que no és de transformació de l'AP2 per amunt. No? Primer prec, d'acord? Prec, d'acord? Ho tingueu ben present, doncs això, no? Diem això perquè si recordeu, cap al 2004-2005, si nosaltres aquí, sobretot, o entre altres coses, tenim el paisatge com un valor a conservar, l'any 2005 aquí van arribar tot d'empreses que tenien molt d'interès, diguéssim, a instal·lar aquests parcs fotovoltaics, d'acord? En aquell moment, diguem, l'Ajuntament de les Borges i tants altres ajuntaments se van trobar sense eines per afrontar i per ordenar aquesta mena de demandes, no? El que estem dient és que fem servir les eines que tinguem per donar sortida de la manera més eficient amb aquestes demandes, de manera ordenada, sense malmetre els valors naturals i paisatgístics, i tampoc sense alimentar la dinàmica especulativa sobre el sòl que ja ha començat. D'acord? La segona és sobre el PAESC. I també és un prec. Disculpeu que hauré de buscar una mica de documentació mentre el fem. Crec que va ser al ple de novembre que es va fer referència al poc sentit de col·laboració dels grups que en aquell moment estaven a l'oposició quan se va aprovar el PAESC, el grup municipal d'Esquerra Republicana i el grup municipal de la CUP. El grup municipal de la CUP no va votar perquè el regidor no hi era i el grup municipal d'Esquerra Republicana ja es va abstenir. Bé, què us demanem aquí? Us demanem que anem a buscar aquest document del novembre del 2018, anem a la seva pàgina 27, al punt 5.2, i veureu... Disculpeu... I veureu... que el primer paràgraf diu això, diu punt 5.2, pla d'acció de mitigació al canvi climàtic. Mitigació al canvi climàtic, d'acord? El primer punt és de presentació d'aquest pla, diu, i el primer paràgraf diu el següent, diu, el pla d'acció del municipi de les Borges Blanques consta de 63 accions que suposen una reducció de 9.486 tones de CO2 per l'any 2030, equivalents a un estalvi d'emissions respecte al 2005 de 40%. Respecte al 2005, Entre 2005 i el 2019, aquí el terme municipal de les Borges s'han establert, diguéssim, noves indústries que, diguem, emeten prou fums, o diguem, amb unes emissions, diguéssim, prou significatives com per tenir en compte en aquest PAES. Nosaltres ja entenem que el PAES, quan se redacta, la majoria de PAECs d'arreu de Catalunya, diguéssim, fan referència sempre al 2005. Però també entenem que en aquells municipis on hi ha una singularitat com la que tenim aquí a Borges, amb una General Dolis i amb una termosolar, doncs s'incorporin les emissions que produeixen amb aquest PAES, perquè si no ens estem fent trampa. Fins aquí el prec. Una pregunta sobre la fira. Veiem, el 2017 va ser l'últim any on es va donar una data, un número sobre els visitants. No? Aquests visitants havien anat creixent any rere any i això també havia provocat, diguéssim, una polèmica al voltant de com se comptabilitzaven aquests visitants, etc. etc. El 2018, finalment, és el primer any on es dona una xifra sobre impacte econòmic, que és d'un milió i mig en aquell moment. El 2019 passa a 2 milions i el 2020 passa a 2,2. Fa poc també es va publicar un article per part de l'alcalde Mir on un dels paràgrafs deia: per tant, no seré jo qui vulgui capitalitzar políticament una novena edició firal per a nosaltres en nom d'aquest nou equip admirable. No m'interessa ni el rèdit i menys encara la pedanteria, però sí defensar la seva fórmula del tot exitosa, en boca d'un 94% dels mateixos expositors, acompanyat d'un increment de vendes per més del 75% d'aquestos, esgotant existències d'alguns i generant un retorn en format d'impacte econòmic al territori de 2,2 milions d'euros. Diu, dada molt més objectiva i realista que la xifra de visitants o litres venuts, com se solia donar. Això és un article publicat al Segre el 25 de gener passat. Repeteixo l'última frase, dada molt més objectiva i realista que la xifra de visitants o litres venuts com se solia donar. Bé, la fórmula que es fa servir per calcular aquest impacte ambiental, segons expliqueu en diverses notes de premsa, de
fet... Ambiental no.
Impacte econòmic.
Perdó, impacte econòmic, gràcies. És una fórmula desenvolupada en un estudi de la Universitat Pompeu Fabra per la Federació de Fires de Catalunya. Si anem amb aquest estudi, i anem al seu punt 5, si no recordo malament, i diu, descriu la guia per calcular aquest impacte i diu, en un senzill full de càlcul s'introdueixen les despeses d'inversió, d'organització, el nombre d'expositors i visitants d'una fira en concret. I el resultat és l'impacte directe i indirecte de l'augmentar de fira. S'acompanya aquesta eina amb una guia d'ús. Clar, què no entenem nosaltres? Que si aquesta fórmula ha d'introduir els visitants d'una fira i des de l'organització de la fira es considera que la dada de visitants és poc objectivable, no es deixa manejar bé i per això no es dona, no entenem com s'arriba a donar la xifra d'impacte econòmic i ens agradaria que ens expliquéssiu. D'acord. Un altre prec. Veiem, arran dels aiguats de l'octubre i d'aquests dies passats, però sobretot de l'octubre, hi van haver doncs, danys al canal en la seva intersecció amb la Brugosa o Femosa a l'alçada de la Font Vella. La Casa Canal, en les obres de reforma d'aquest canal, ha demolit un vessil. Què és un vessil? Un bé cultural d'interès local. És a dir, és una categoria de protecció del patrimoni cultural català que està tot just per davall del bé cultural d'interès nacional. I el BECIL, si m'equivoco ja ho direu, el que tinc entès és, diguéssim, el llistat de BECILs és una cosa que s'incorpora al pla d'ordenació urbanística i per tant cada ajuntament ho ha de tenir ben present. No? Quan se va preguntar als tècnics del canal sobre aquest fet, van dir que no en sabien res i que l'obra que es feia venia condicionada per requeriments hidràulics pel fet que des del pont i al llarg de 220 metres lineals el fins ara canal esdevé una canonada de 2 metres de diàmetre soterrada i que així ho van acordar amb l'Ajuntament per tal de fer a sobre un parc urbà amb algunes taules i arbres. També diuen que s'ha hagut de fer una mica ràpid, però alhora diu que des del desembre que hi treballen i que el projecte s'ha anat modificant sobre la marxa també a partir de reunions amb l'Ajuntament. Nosaltres el que preguntem és com pot ser que l'Ajuntament de les Borges hagi obviat aquest BECIL, aquest pont. Següent és una pregunta sobre el desviament de trànsit de l'AP2 a la Nacional 240 en episodis de boira intensa. Fa pocs dies ens hem tornat a trobar amb el mateix cas, no? Crec que dies abans de la recepció oficial que es va fer al conseller Calvet, on l'alcalde Mirli va fer referència precisament a la problemàtica que podia suposar el desviament d'aquest trànsit en episodis de boira intensa. L'any 2015, quan es va donar a conèixer aquesta mesura als alcaldes de la zona, la que era directora del Servei Català de Trànsit, la senyora Maria Eugènia Domènech, se va comprometre a comunicar l'actuació del procediment als alcaldes afectats i a estudiar alternatives als desviaments establerts fins ara, entre altres mesures a mig termini, com la de limitar la velocitat amb un radar de tram i el reforç de la senyalització lumínica. 2015 al 2020. Vaja, nosaltres no coneixem ni mesures de senyalització lumínica ni de radars per tram. Emplacem a l'equip de govern a que insisteixi en aquests temes. Per part meva, dos coses més i acabo. Sobre el cedre que hi havia aquí al pati interior de l'Ajuntament. D'un dia per l'altre ens el...
Sobre el que és? Del pati interior.
Ah. És un cedre. Val, sobre el cedre. 100 anys de cedre, més o menys, d'acord? Hi ha cap informe tècnic que avali el tall d'aquest cedre? Quins motius hi havia per tallar aquest cedre? Hi ha alguna actuació que es vulgui fer amb aquest pati que justifiqui la tallada d'aquest cedre centenari? I finalment, les obres del Segarra-Garrigues, diguéssim, estan en marxa en aquesta zona de les Garrigues, també al terme municipal, s'estan fent les xarxes secundàries, però també sabem que el Segarra-Garrigues també té coses dolentes, per dir-ho així, que és el no respecte, així en general, o la poca sensibilitat al que és el patrimoni arquitectònic popular de les zones on treballen. Llavors, des de l'Ajuntament, ens agradaria que, juntament amb les entitats ambientalistes que hi ha en aquesta zona, que podrien ser la banqueta, el centre excursionista, vetllessiu pel respecte a aquest patrimoni. Gràcies.
Molt bé, doncs qui comença? Jo? Bueno, no, si algun regidor sobre algun tema precís i el que falti doncs ho acabaré de comentar jo.
No, jo començaré sobre el tema de la fira, no? Això de les famoses xifres que preocupen tant a l'equip de Junts per la República. Bueno, perdó, Borges per la República, doncs clar, això és una xifra. La primera vegada que surt aquesta, algú està pitjant els botonets. La primera...
Hòstia, perdó.
Vale, vale. La primera que surt aquesta xifra és una xifra que surt, podeu mirar un diari, del gener del 2010. Recordo un diari, en aquells moments hi havia l'alcalde Miguel Ángel Estradé i va vindre el senyor Gilabert com a president de la Diputació, on surt amb un mitjà de premsa local que les primeres xifres són 65.000 visitants en aquesta fira i que són un impacte econòmic a la comarca de 2 milions d'euros a la comarca. A partir d'aquí, nosaltres, aquesta xifra, que tu als diaris has de transmetre unes xifres, o si dius un any en 1865 i l'altre en venen 40, és el que la fira ha anat en decrement. Nosaltres no creiem que la fira sempre ha anat en decrement, sinó que creiem que va en positiu, tirem endavant, i aquesta xifra vam creure oportú eliminar-la. Ja fa temps que aquesta dada no la donem. Des de la fira, com a patronat, o de l'equip de fira, hem treballat possibilitats per poder saber exactament la quantitat de gent que ve. Vam mirar la possibilitat de, a través de telefònica, a través de les IPs dels mòbils, ells tenen unes estadístiques i poden facilitar la gent i d'on han vingut aquesta gent. O sigui, tenen uns mecanismes, però val una sèrie de diners, que em sembla que el retorn que ens pot fer pues, era molt elevat el preu que tenia aquesta possibilitat. Vam estudiar enguany també la possibilitat, amb els de Bola, de fer una comptabilització de les diferents IPs que entraven. O sigui, un mòbil, sense saber la procedència d'on venia, saber quantes IPs entraven, cadascú té un mòbil diferent, podien saber quanta gent podia vindre. No ho hem posat en marxa encara això, ho podrem estudiar per la pròxima vegada. I referent a lo de l'impacte econòmic, estem dintre de la Federació de Fires, la FEFIC, que ens donen unes fórmules. Jo no ho he fet, alguna vegada a través del Marc hem fet alguns càlculs i ens donaran aquests imports d'un impacte econòmic. Vale? No sé ben bé com va la fórmula, no sé si afecta el tema d'habitants, afecta de visitants, sí? Vale, vale. Bueno, doncs un estudi. Però bueno, el 2010 s'ha donat també una dada que tampoc hi havia la fórmula, vull dir que això no passa res. O sigui, nosaltres el que intentem és ser el màxim transparents, intentar pues, allò, i si l'any que ve podem quantificar quants visitants venen a Borges, doncs intentarem fer-ho sempre que sigui a un cost raonable i no sigui un sobrecost per la fira.
Algú més, no? Doncs, aviam, tres coses m'he notat. Si em deixo alguna cosa ja m'ho diran. El tema de les obres del canal d'Urgell. En primer lloc hem d'explicar que la partida de Fontvella bàsicament va ser la més afectada pels aiguats de finals d'octubre, d'acord? A partir d'aquí, doncs, la Casa Canal van vindre a través dels seus tècnics a mirar l'actuació que procedia a nivell de reposició i millora, fins i tot, si podia ser, d'aquell espai. Vist també les circumstàncies en què al mes de març doncs, ja s'ha de donar servei d'aigua a la zona, i per tant doncs, revestir un caràcter d'urgència i sobretot d'amplitud en l'actuació, que doncs, no era sol la canalització, sinó tot el que feia l'entorn aquell, des de la Femosa al propi sector o àmbit d'allí a prop. I ens van plantejar unes obres de, perquè això no tornés a passar, de canalització de l'aigua i intentant doncs, no afectar gaire o si més no afectar el mínim i de cara a una millora d'aquell espai, sobretot en clau de que això no es tornés a passar perquè una part important de l'afectació que hi va haver allí també va ser degut al pas del canal per aquella zona que també es va omplir d'aigua, que també doncs, va rebentar per dos o tres punts concretament i per tant se tractava des del salt de l'aigua a l'altura de lo que era antigament la fàbrica de teixits amb 200 metres en avall, doncs se pogués canalitzar a través d'una tuberia prou important de més de 2 metres, doncs tot aquest curs d'aigua perquè també hi ha doncs, uns caudals a respectar, no? I sobretot en casos d'emergència i d'incorporació d'aigua nouvinguda. Per tant, ens van plantejar aquest projecte i la veritat no van en aquell moment presentar doncs, petició de llicència, ja que es tracta d'una obra supramunicipal i les obres supramunicipals, com vam constatar amb la seva secretària, doncs, estan exents d'aquesta tramitació. El fet de que allí hi havia un pont que portava doncs, una catalogació definida Sí, porta una catalogació, però no és edificil. No és edificil. Està catalogat, efectivament, perquè hi ha uns components doncs, a nivell de pedres doncs, emblemàtics i la persona que li va donar la informació és la que va fer el treball. Per tant, doncs, allí hi ha un element doncs, significatiu. Nosaltres desconeixem el que farien amb aquell pont i fins i tot doncs, no sabien si el conservarien o el traurien. Quan hi vam anar la segona vegada, efectivament aquell pont estava tret, s'havia recuperat les pedres que el conformaven i per tant, me sembla que es van a vindre amb els que van anar al seu moment, doncs a poder fer una recomposició d'aquell pont una vegada l'obra feta. I ens han de passar el projecte al respecte de tot el que és la conformació de la canalització de l'aigua i a poder ser doncs, també amb la incorporació d'aquelles pedres a través d'aquell pont que està allà. Per tant, per lo que és, fa referència al canal i a aquella obra que està allà representada. Segon punt, la P2 i la boira. Parlen de l'any 2005, bueno, no recordo, l'any que ja es va desviar el trànsit, 2015 potser, que es va desviar el trànsit. A mi me consta que s'ha fet una feina de senyalització in situ, a la mateixa via de l'autopista. Hi ha unes marques a terra de color blanc, senyalitzant, em sembla que és a nivell ja internacional europeu, que hi ha uns senyals per temps de boira per evitar precisament doncs, que pugui haver més senyalitat i que puguin senyalitzar d'alguna manera doncs, que allí hi pot haver un obstacle o pot haver risc d'accident. No sé si n'hi ha massa més de senyalització, però aquesta sí que em consta. Tot i amb això, doncs, no està conformes amb el desviament del trànsit cap a la Nacional, però bueno, a nivell de protocol es veu que toca fer-ho d'aquesta manera, tot i que a nosaltres no ens agrada per descomptat. I per últim, el tema del cedre que teníem aquí a l'espai interior de l'Ajuntament. Aquell cedre ja feia temps, quan dic temps potser un parell d'anys, que li havíem detectat una malura. No nosaltres, sinó els mateixos mateix personal de jardineria i brigada municipal. Bueno, pues si no m'ho crec, si no s'ho creu és el seu dret. I li demano que parli precisament amb els tècnics, no cal que em cregui o no. Vull dir, vostè m'ha fet una pregunta i jo li responc amb tota sinceritat perquè ja està bé de dubtar també de la paraula dels altres. Vull dir, ja està bé. Per tant, si vol la resposta i no li agrada, ho sento molt, però la resposta és aquesta. Per tant, aquesta era la situació i per tant, doncs, haver de fer l'actuació amb aquest cedre que era aquí al pati de l'Ajuntament. Bé, alguna cosa més? Sí?
El passat ple de novembre vaig preguntar a l'alcalde Mir per la no assistència a la reunió amb la Teresa Cunillera a Montblanc el dia 29 d'octubre. Ens va dir que aquell dia estava fora i no havia pogut assistir. Doncs hem vist després que resulta que estava aquí a Borges a la presentació de la mostra gastronòmica justament la mateixa hora, el mateix dia. Després, a la no assistència a la del 31 d'octubre a Madif, ens va dir que no estaven convocats. Llegint la nota de premsa oficial de DIF, hi fica, ha excusat assistència l'Ajuntament de les Borges Blanques. Si excuses assistència, normalment és perquè et conviden. No excuses quan no et conviden. Veient que cap de les dues respostes són veritat, demanaríem a l'alcalde Mir que demanés disculpes per haver mentit a la població de les Borges Blanques.
Miri, li agraeixo que em faci la pregunta, fins i tot me n'alegro, perquè vostès tenen la mala costum de lo que no els sona bé i a extendre-ho, tergiversar-ho i interpretar-ho d'una manera deshonesta, d'una manera totalment deshonesta. Aquell dia, quan em va fer la pregunta, vaig respondre una mica per intuïció i vostè d'això ja em va fer un propòsit de greuge, d'acord? Primer fallo. Segon fallo, que pogués ser a la presentació de la mostra gastronòmica, vostè ho veu bé o no ho veu bé?
Crec que és bastant més important
bueno,
assistir...
Vostè pensa això, pensa això, i jo penso que si en aquell moment...
Amb la de danys que va bé,
sí.
Crec que l'alcalde hauria de ser a la reunió amb la Teresa Cunillera. Crec que és bastant més important.
D'acord. Doncs vostè no va vindre a la mostra gastronòmica, a la presentació, no? D'acord? I com a representant del Consell no era prou vàlid que l'alcalde Mir hi fos? Perquè l'alcalde Mir també porta la cartera de promoció econòmica del Consell Comarcal.
Vale.
I per delegació, ara vull dir, ja fa bé de recordar-m'ho, perquè vull dir, veig que té informació, però no la interpreta prou bé. Com a representant del Consell Comarcal i siguent un primer vicepresident, el no pugui vindre el president, no era prou significatiu que pogués ser davant dels productors d'oli, dels que hem parlat abans amb la seva companya, davant d'uns restauradors que fan l'esforç de presentar els productes, un representant de l'administració local i comarcal, no era prou motiu suficient per poder ser?
Davant de tots els afectats pels aiguats que han perdut la casa, han perdut les collites, han perdut els arbres, no era força important anar a Montblanc?
I el no haver anat a Montblanc, això és un greuge per les Borges?
Home, doncs sí.
En què? No, no, digue-m'ho, per si m'he perdut alguna cosa, li agrairia que entre tots els regidors sapiguéssim de què parlem, perquè em penso que no sabem ni de què parlem. No, no, la veritat. Me sembla que l'alcalde és suficientment gran i amb prou experiència per saber valorar allà on ha d'anar amb prioritat per davant de les possibilitats d'entrada.
Vale, no, no.
Perquè a vostès no els hi veig gaire tampoc amb actes d'enquestos a fora. I ara precisament tenia alguna cartera que els hi volia citar. A Cervera no fa gaires dies se va fer una trobada sobre els eixos bàsics de la transició energètica a Catalunya. No vaig veure a ningú de vostès. No era prou important, ja que ple sí i ple també molt retrau en temes de sostenibilitat i de transició ambiental, perquè hi fossin algun de vostès, perquè venia un primer representant de la conselleria a parlar-ne. A vostè no els hi va veure. Jo no els he dit res, fins ara. Jo no els havia dit res, ni ho he tret als mitjans en forma de crítica, com han fet vostès.
Sí, que s'han d'anar dient...
Perdó, estic parlant jo, ara, si em permet, Jo no els he tret res, ni els he criticat res, però aquest apany deshonest de poder posar en evidència, de tillar de mentider a l'alcalde, me sembla que això no afavoreix les relacions. Fins i tot amb una formació que es diu Borges per la República, que vostès haurien de ser els garants d'un altre tipus de relació a nivell de companys de consistori, això s'escau? Això s'escau? Això és ètic? I després ens queixem que al Parlament passi el que passi? Quan aquí a nivell local ja hi ha això, aquest despropòsit, a nivell d'acusacions i imputacions, i tinc un altre exemple, encara més contundent que aquest. Però ja que vostè s'entesta amb això, doncs jo el que no n'hi he fet és fer de xivato amb un mitjà de comunicació i vendre-li la moto. Fins i tot li he d'aclarir el tema de Lleida, perquè no vaig anar amb aquesta trobada que va organitzar la subdelegació del govern. Doncs no m'averiguaria si ven aquí la nostra secretària, no la de l'Ajuntament, la secretària del consistori, o de l'alcaldia en aquest cas, si estava a l'agenda, i a l'agenda no li vam trobar aquesta reunió. I que diguin el que vulguin la subdelegació. D'acord? Per tant, doble aclariment. I si volen, poden continuar titllant-nos de mentides. Perquè això potser va amb algun de vostès. Que això potser va amb algun de vostès. Lo titllar-nos de mentides. Sí. Però em sembla que és poc honest de part vostra. I més quan no portem la raó. I més quan anem amb aquest propòsit de desqualificació sistemàtica. I per continuar aquesta línia, el dissabte vostès van publicar alguna cosa, no sé qui és de vostès, sobre el tema també de l'emergència climàtica que les Borges, amb el tema de les PM10. No sé qui era de vostès, un de vostès ho va penjar a la xarxa. Sí. Vale. Això és tècnic per una, No, no, per acabar de respondre amb aquesta línia. Si volen, vull dir, ho deixem aquí i intervenim després, no passa res. No, però argumentar amb aquesta línia que fan vostès. Que nosaltres no informàvem a la població que n'hi havia un episodi de PM10. A nosaltres no ens va informar ningú d'aquest episodi de PM10. Se va dir per la televisió, se va dir per la ràdio, però a nivell oficial ningú ens va avisar. Dic més, ja tenim una aplicació al mòbil, el tècnic d'aquesta casa, jo mateix, que ens avisa en casos d'emergència, que és el SECAT. Ho coneix això del SECAT? Ho coneix això del SECAT? On passen l'INUNCAT, el NEUCAT, la P2 i tots aquests episodis. Sí. Passen pel SECAT.
On haureu d'enviar...
Li volia dir, vostè sap d'algun ajuntament que li hagi arribat aquesta emergència a nivell de partícules? Jo no en sé cap. Jo més sé que Barcelona sí que té un protocol d'emergència quan passa això. I precisament l'afecta amb ell, amb les vies d'entrada, amb les obres, amb les cimenteres i aquestes coses. Nosaltres no tenim cap de protocol en aquest sentit. I si fos por important, vostès pensen que el dissabte ho traiem per la xarxa, vull dir, sense avisar el mateix alcalde i el tècnic, que han estat avisats cada vegada que hi ha hagut VENCAT, hi ha hagut INUNCAT, hi ha hagut diferents alarmes. Cada vegada hem estat informats com és que aquesta vegada no hem estat. Que no té un rol el SECAT, si vol li dic el rol que té, vull dir, ho tinc aquí apuntat, el rol que té el SECAT.
Soc bomber.
Vull dir, no hi ha cap problema. El SECAT és el Centre Superior de Coordinació i Informació de l'Estructura de Protecció Civil de Catalunya i el que vella per la bona gestió de les emergències. Per tant, si tenim aquest organisme, com és que no ens ha arribat res a nosaltres? Com és que a través de les xarxes vostès doncs, volen fer doncs, també un propòsit agreujant a nivell, perquè aquí també barregen el de General Dolis, juntament no sé si és amb el de Trajuse i de més, fent un poti-poti de tot plegat i la meitat de tres parts de les informacions són falses. Parla de l'any 2014 i que hi havia un nivell d'activitat per això. L'any 2014 la competència ja era de la Generalitat en matèria d'emissions o en matèria ambiental i a nivell d'activitats. Per què ens ho atribueix a nosaltres? Perquè no mira aquí l'expedient també d'aquesta empresa quan a l'any 2009 o 2010 ja se li troba una producció de més de 100.000 tonelades a nivell d'activitats i ens ho vol atribuir a nosaltres. Perdó, nosaltres no tenim la competència a nivell ambiental. I penso que estem treballant més que cap consistori en reconduir el tema ambiental d'aquesta empresa. Si més no, les denúncies i les demandes que ens ha fet aquesta empresa a nivell judicial. I si no, consulti els expedients que hi ha en aquesta casa i ho veurà. Per tant, no tanta culpabilitat cap a nosaltres. Ajudi'ns una mica també a través del seu bon propòsit a reconduir aquests temes, que no tenim la culpa de tot, molt se'n falta. I fins i tot, alguns ho estem passant malament perquè hem d'anar via judicial cada dos per tres. Fins i tot hi ha un últim expedient també de disciplina urbanística obert en aquest ajuntament de no fa massa dies. Vostè l'ha vist aquest expedient? Doncs hi és també aquest expedient. I hem anat a Fiscalia per aquest tema. I hem anat a Fiscalia, d'acord? Bé, ho deixo aquí. Què més?
Per al·lusions.
Sí, necessiteu aigua i una mica de calma.
Primer de tot, per qui no ho sàpigui, soc bomber, d'acord? Segon punt, existeix l'INUNCAT, existeixen aquests plans, però no hi ha un partícules PM-CAT, no hi és això, no hi és això, d'acord? Per tant, No us pot avisar el SECAT sobre això.
No. Si és una situació d'emergència, ja em perdonarà.
Qui diu que és una situació d'emergència en termes de SECAT? Ho definirà vostè que és una emergència?
No,
ho definirà vostè que és una emergència?
Hi ha un organisme que ho defineix.
No, és que no ho pot definir vostè.
No,
és
a dir, precisament.
Deixi'm acabar, sisplau, gràcies.
Sí, sí.
Si vostè se'n molest per això d'aquí, el que ha de fer és trucar a la porta del SECAT, o a la porta de qui faci falta, d'interior, per exemple, i demanar que se l'informi. puntualment sobre això, no pas retreure'ns-ho a nosaltres. És a dir, si nosaltres, si qualsevol de nosaltres és capaç de baixar-se una aplicació i veure quins són els nivells de PM, també ho ha de ser l'Ajuntament de les Borges. I és el que demanàvem.
Doncs perquè no ens truque primer i ens diu està passant això a les Borges. I en dissabte, així casualment, surt la notícia de part de GenCat, en aquest sentit, sense tindre cap avís de res.
La cosa és bastant senzilla, la cosa sí, és bastant senzilla. Sí, és a dir, aquí a Juneda Borges, com a la zona de Vic, com a la zona de Barcelona, hi ha una, diguem, tenim una problemàtica associada a les PM10. Coi, no estiguem al cas i ja està.
No, era hagi, tot Catalunya,
i quan, eh? I quan hi hagi un episodi d'aquesta mena, informem a la població. Punt.
No s'ha fet mai. Ni aquest protocol existeix. Per tant, no sé ara a què ve l'amoïnament, perquè si ho diuen per la tele a nivell d'informació, que ho veig molt bé, i pertany a tot Catalunya, perquè hi ha un episodi de pols sahariana, que no és la primera vegada ni l'última que es produirà, ja ens hem d'alarmar, hem de generar alarmisme a la població, sense necessitat, perquè no ho diu ni el Departament de Qualitat de l'Aire, no ho diu ni el Departament de Salut, no ho diu cap plataforma com la SECAT, i vostès troben que aquí hi ha un perill? No ho sé, no ho sé, ho trobo molt raro. En fi, què més? Avancem. Algú més? No? Doncs el públic... Sí.
Que no puguem enterar per què se va tallar aquell cedre.
Sí, que ho he dit.
Sí, ho he dit, però és que...
S'estava secant, eh? S'estava secant. Jo no el podré definir, eh? Vull dir, però tenia com una malura, s'estava secant aquell arbre. Si parle amb algú de la brigada de jardineria li explicarà. Bé, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots i bon vespre. Gràcies.